tornarem a vèncer. La lluita de Catalunya per l'autogovern. Tornarem a vèncer, amb Josep Maria Soler i Sabater.
L'Estatut, que va ser referendat el 18 de juny del 2006, diu quines són les competències que Catalunya té. El cert és que va molt més enllà de l'Estatut de Sau, la complexitat del món és molt més gran, però el cert és que aquest marc estatutari, doncs, és possible que moltes vegades, per les necessitats del país, moltes vegades, doncs, les hàgim de superar. Aquest és el repte.
Capítol 24. La cultura en el nou estatut.
El nou Estatut de Catalunya, redactat a Miravet i referendat per la ciutadania el 18 de juny de 2006, conté més de 200 articles on es descriuen els drets, els deures i les competències. N'hi ha de diverses tipologies, exclusives, compartides i executives, en referència a aquelles que són de l'Estat però que Catalunya ha de legislar. D'entre totes les competències també hi són la cultura, la llengua i els mitjans de comunicació.
Quin seria el marc ideal perquè la cultura i la llengua de Catalunya es desenvolupessin? Com ens agradaria que fos?
Posats a fer un estatut ideal o un estatut... Per mi, un estatut ideal seria un estatut sobiranista, no? Un estatut sobiranista, pur i simplement. Que seria, evidentment, si era sobiranista, seria molt més que un estatut. Però això no crec que sigui possible.
Com l'estatut pot defensar millor la cultura, no ho sabria dir amb claredat, perquè el meu plantejament és independentista, i aleshores per mi el millor és la independència, i un cop assolida o des de la independència, doncs aleshores l'aspecte cultural va de soi. L'aspecte cultural és el d'un país que és lliure, que fa el que considera que és millor i per tant que té una sèrie d'agents culturals que el fan funcionar.
Baltasar Porcel i Jaume Cabré són escriptors. Ernest Folk és editor.
Jo crec que la cultura com a tal, i sobretot el nostre país, té dues vessants que la configuren essencials, no? D'una banda la llengua i d'una altra banda la indústria cultural. Jo crec que aquí es produeix una paradoxa molt curiosa en aquests moments, que és que tenim una llengua deficient, en un estat deficient, que al mateix temps és capaç de configurar una indústria excel·lent.
Article 127, Cultura. Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cultura. Aquesta competència exclusiva comprèn, en tot cas, les activitats artístiques i culturals que es porten a terme a Catalunya, incloent-hi. Primer, les mesures relatives a la producció i la distribució de llibres i publicacions periòdiques en qualsevol suport, i també la gestió del dipòsit legal i l'atorgament dels codis d'identificació.
Nosaltres, els que ens dediquem, per exemple, a fer llibres, ens trobem que quan anem a l'estranger, quan anem a Frankfurt, a Londres, a París, i ensenyem allò que fem, doncs no només és un producte totalment homologable al que s'està fent a Europa, sinó que queden molt sorpresos que els índexs de vendes que tenim aquí, en relació al que tenen ells, són més que potents.
Segon, la regulació i la inspecció de les sales d'exhibició cinematogràfica, les mesures de protecció de la indústria cinematogràfica i el control i la concessió de llicències de doblatge a les empreses distribuïdores domiciliades a Catalunya.
Aquesta llengua que nosaltres pel carrer a simple vista veiem com l'ús és difícil, es va perdent, la majoria de pel·lícules són en castellà, vas a un quiosc i el 90% de publicacions són en castellà, vas a un judici i el que et trobes és que el jutge el 90% de vegades en castellà, en què l'ús social està en clar retrocés, doncs la gran paradoxa és que amb aquesta llengua hem estat capaços de construir una indústria cultural que jo crec que cada vegada troba un mercat més potent i que cada vegada troba un públic més emergent, per dir-ho així.
Tercer, la qualificació de les pel·lícules i els materials audiovisuals en funció de l'edat i dels valors culturals. Quart, la promoció, la planificació, la construcció i la gestió d'equipaments culturals situats a Catalunya. Cinquè, l'establiment de mesures fiscals d'incentivació de les activitats culturals en els tributs sobre els quals la Generalitat tingui competències normatives.
Quin seria el marc ideal perquè la cultura i la llengua de Catalunya es desenvolupessin? Com ens agradaria que fos?
Diguem-ne, la capacitat de decidir, no? Que això sovint és el que es té menys en compte, no? Un té poder si realment té capacitat de decidir en allò que és realment important en la vida de les persones, no? I això vol dir des de la llengua, passant pel medi ambient, passant per l'educació, passant doncs, pels drets humans, etc. No? Després està en l'escenari mundial, no? És a dir, tu tens una mínima intervenció, i la UNESCO podria ser un bon lloc en aquest sentit, no? Per defensar els teus interessos, o realment no ets comptat enlloc, no?
Agustí Colomines és president d'UNESCO a Catalunya.
En l'article 5è de l'Estatut es fa referència als drets històrics. L'autogovern de Catalunya es fonamenta en els drets històrics del poble català, en les seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana, que l'Estatut incorpora i actualitza a l'empara de l'article 2, la disposició transitòria 2 i altres preceptes de la Constitució, dels quals deriva el reconeixement d'una posició singular de la Generalitat amb relació al dret civil, la llengua, la cultura, la projecció d'aquestes en l'àmbit educatiu i el sistema institucional en què s'organitza la Generalitat.
Després hi ha un factor que per mi és essencial i que configura, diguem, una nova tendència en el consum cultural, que no és el mateix que la cultura, però que a vegades sí que coincideix, i que molta gent ho veu com a negatiu, però jo crec que és molt positiu, que és que cada vegada hi ha més gent que s'apropa al català, i jo crec que aquesta és una tendència que serà molt dominant en els pròxims anys, s'apropa al català no per raons històriques, no per raons ideològiques, sinó simplement per raons pràctiques, perquè és la seva llengua.
Té futur el català? Paco Candel.
Catalunya té una resistència tremenda, vull dir. Em sembla que quedaria un català sol a Catalunya i acabaria com... com si parlessin català els altres.
I, finalment, perquè tot això sigui veritat, perquè el reconeixement no sigui merament simbòlic, no? Sinó que sigui profund, doncs necessites uns recursos econòmics adients per poder-ho tirar endavant. Per tant, un bon finançament, no? Sense aquestes característiques... que nosaltres, diguem-ne, poguéssim ser reconeguts, posem per cas, no? Com una nació dins un estat plurinacional no serviria de res, perquè això només seria xocolata al lloro. El que necessitaríem realment doncs és més que simbolisme. La gent viu de simbolisme, però necessitem més que simbolisme per tirar endavant els propers 25-50 anys.
Tornarem a vèncer. Catalunya Ràdio.
I avui amb el programa parlarem de cultura. El món que defineix sobretot el que diu el nou Estatut, la nació catalana, i els seus aspectes, les seves competències sobre cultura. Ho farem amb en Jaume Sobrequés, director del Museu d'Història de Catalunya, historiador, amb el periodista Enric Frigola i amb l'editor de Ara Llibres, Ernest Folch. I bé, l'Estatut diu, sobretot fa incidència en dos o tres punts claus que sobre això us llegiré, no? És a dir, fa incidència sobre tot un apartat que és educació, cultura i societat del coneixement en el nou Estatut, amb l'Estatut actual, un compromís amb l'educació, la cultura i el coneixement, i sobretot, diguem, amb un aspecte bastant important, no? Amb el qual diu l'àmbit cultural de Catalunya amb el seu propi territori, amb els territoris veïns, no hi fa massa incidència, i amb el món. La cultura, com ha de ser la cultura catalana? Com s'ha de projectar? Com ha d'actuar? Hi ha d'haver molta presència de l'administració? Ha de ser intervencionista, com alguns diuen? Ha de marcar les pautes a la ràdio i a la televisió? Ha d'intervenir amb les televisions locals, les televisions privades? Com ho veieu?
Jo crec que són moltes preguntes.
És una reflexió molt general.
Són moltes preguntes en una. Jo crec que l'administració...
Quan diem d'administració, vols dir la Generalitat, els ajuntaments...
La Generalitat, que jo crec que és la que té un paper fonamental per regular l'ús de la cultura catalana i la llengua catalana. Jo crec que no es tracta tant de parlar de quin grau d'incidència, sinó de quina forma l'administració ha d'intervenir aquí. Jo crec que en la transició, diguem, la Generalitat ha tingut un paper molt important en molts àmbits, doncs el que jo en deia ajuts horitzontals, molt, molt massius. No? Per què? Perquè s'havia de restablir el teixit. I amb això... Jo puc parlar com a editor, hi havia una cosa que es deia el suport genèric, que va ser un gran encert dels primers governs de la Generalitat, que després es va anar reafirmant, de dir, escolta, qualsevol llibre que es publiqui en català té un ajut immediat.
Clar, perquè és una cultura dificultat.
Exacte, però ara jo crec que això ha de començar a canviar. S'ha començat a canviar, ara aquest suport genèric ja no està regulat en forma de compra d'exemplars, sinó que ja des de fa dos anys és ajut a la producció només, ja no hi ha aquells magatzems plens de llibres.
Això va crear uns vicis molt forts, el suport genèric.
Va crear uns vicis i, a més, perdona, va ser una injustícia, perquè vam agafar una fama d'un sector subvencionat quan som el menys subvencionat. I sempre jo repetia la xifra que un grup tan important com el grup 62, que en aquell moment jo n'era director editorial, les subvencions no representen ni el 3% de la facturació, quan m'agradaria molt veure el món del teatre o del cinema sobrevivint amb el 3% dels ajuts. Però a sobre...
El Liceu.
A sobre nosaltres...
O el Liceu.
Nosaltres teníem,
que també és cultura, clar.
Nosaltres teníem aquesta fama. Per tant, home, no volem aquests ajuts que ens donen una fama que a sobre no tenim. Llavors, què passa? Jo crec que l'administració ha de ser cada vegada... una administració que premi l'èxit, que premi els emprenedors, que premi els projectes ambiciosos, però que no siguin ajuts tan horitzontals, que no siguin ajuts massius. És a dir, vostè, pel sol fet de publicar en català, té un ajut. Doncs no hi estic d'acord.
Jo voldria
perquè
fer així...
El català està en un món de gran competitivitat, que ha de competir amb grans productes en el cinema, en els llibres, el Harry Potter, que competeix amb el castellà. Bueno, doncs, justament, els grans llançaments sempre estan exclosos per dir, bueno, això ja hi guanyen diners. No, escolti, que en aquests llançaments, en el preu, és quan hem de ser competitius, en la publicitat hem de ser competitius, etc. És a dir, que l'administració s'ha d'adaptar a anar a premiar l'èxit i no anar a premiar... diguem, doncs tot una sèrie d'ajuts horitzontals.
La cultura és molt àmplia,
Jo no hi estaria del tot d'acord amb això. La Generalitat, en un país en el que encara la llengua i la cultura catalana estan maltractats,
encara estan maltractats.
Exactament, sí, perquè mediàticament estan maltractats i estan maltractats pel govern de l'Estat. La Generalitat ha d'actuar com a factor corrector de les desigualtats en contra de la cultura catalana. No? I, per tant, la Generalitat ha de primar. A veure, l'argument de l'Ernest, no? Per què la Generalitat ha d'invertir encara tants centenars de milions al Liceu? Perquè és un sector minoritari, perquè és un sector... deficitari i s'ha de protegir. El Liceu, sense la protecció pública, no existiria.
O el Teatre Nacional de Catalunya, que ara ha fet 10 anys,
no? Per tant,
també té un grau de subvenció molt, molt, molt elevat.
No, però un país sense un teatre d'òpera i sense un teatre nacional no existeix.
No, no ha existit, d'acord.
Per aquí anava en Jaume, no?
Vaig per aquí. I això ho faig extensiu a altres àmbits de la cultura catalana, de la llengua catalana, dels mitjans públics de comunicació en català, i per tant, bueno, clar, És que existiria TV3
a tot arreu,
i la televisió de Catalunya sense un suport públic.
Estem d'acord, jo estic totalment d'acord, però jo dic, diguem, més ajuts a menys coses.
És a dir, més ajuts a menys coses.
Per què?
D'acord.
Això és el que jo vull dir, perquè si no, al final ens diluïm en que tothom tingui una mica de
llum. No, home, té raó, quan, i això ho ha dit l'Enric abans, quan ha dit el suport genèric va produir molts abusos i moltes distorsions de gent que publicava Vicis. Només...
Sí,
per,
sí,
per rebre
per
el suport genèric.
Els 300 exemplars o 400 exemplars d'aquest llibre.
Però això, la proposta de l'Enric és no tantes injeccions de vitamina no, i més bona salut de la cultura catalana?
Jo voldria rebobinar i tornar al començament. Des del meu punt de vista, només amb una bona base cultural un país pot avançar. I entesa la cultura d'una manera molt àmplia, molt eclèctica i molt oberta. Dit això, bueno, amb això vull dir que els pressupostos per cultura haurien de ser molt més importants dels que són, perquè jo dono molta importància a l'educació i a la cultura, concretament, aquests dos elements.
Em sembla que aquí tots els catalans que anem a votar, si oblidessin els partits, hi estaríem d'acord.
Sí, però fixa't en aquesta última campanya electoral, fixa't si han parlat molt de cultura els candidats a presidència de la Generalitat, els partits polítics, han parlat molt poc de cultura. Poc en canvi, jo li dono molta importància. Dit això, si hagués de buscar alguna petita referència al que jo penso que s'hauria de premiar, de subvencionar, s'hauria de, diguem-ne, d'esperonar des de l'administració, jo estic bastant d'acord en aquell famós manifest de Sant Jordi de fa 2 o 3 anys.
Recordes
com i de quina manera? Sí, bueno, venia a dir que el que s'ha d'ajudar és la creativitat. És a dir, a desenvolupar la creativitat.
I les petites iniciatives...
Petites o grans, és a dir, la creativitat. És a dir, aquests sectors, la creativitat en l'art, en la música, en el teatre, en la literatura, és a dir, trobar la manera de potenciar aquells nous creadors i d'ajudar en aquells que ja han arribat a un cert estatus, diguem-ne, perquè aquesta creativitat pugui desenvolupar-se, diguem-ne, amb unes certes dosis de normalitat.
Doncs jo crec més, que s'ha d'ajudar el petit teixit associatiu cultural que impulsa coses que són bàsiques per mantenir el fet identitari català.
Podries posar exemples, Jaume?
Infinitat. No,
algun, però et serviria d'exemple això que et diré. La lira, grup coral, al barri del Pakistan,
grups corals,
a la Rambla de Barcelona,
grups folclòrics, grups de castellers, grups de promoció de la llengua catalana a l'exterior. És a dir, tot un teixit associatiu molt minoritari, però que sumat és molt important.
Sí.
I contribueix al fet identitari català.
Però això es pot fer sense tenir sobirania política absoluta com no tenim?
Jo
sí,
crec
es pot
que
fer.
Sí.
El que passa és que el fonamental és tenir sobirania política. No? Però,
però abans jo no hi ha una idea que deia l'Enric ara d'això de la cultura, perquè clar, la cultura serveix per omplir-se la boca en determinades circumstàncies, però no pinta res, no pinta res en una campanya electoral, no pinta res en el dia a dia dels polítics, etc. I jo crec que parteix d'una base molt gran, que és que sempre li atribuïm a la cultura una gran importància identitària, per dir-ho així, simbòlica.
I la té, no?
Sentimental, i la té. Però és que jo crec que hem de començar a reivindicar la cultura en un món en què, escolta, se'ns estan deslocalitzant les empreses. No podem competir amb una altra mena d'economies que són molt amb una mà d'obra molt més barata que la nostra, etc. La cultura sí que és un factor molt important per nosaltres perquè pugui ser, a mig llarg termini, un motor de l'economia. Entès en el sentit més ample, entès en el sentit de les indústries culturals que pot crear aquest país, és un país amb una creativitat realment brutal, i quan un viatge fora i va a una fira internacional, escolta, que estem en una molt bona posició, i sembla que els únics que no ens n'adonem som siguem nosaltres. Jo crec que la cultura pot i ha de ser un motor de l'economia, però clar, si queda marginada dels problemes polítics, si, com deia l'Enric, els pressupostos de cultura són els que són, etcètera, etcètera, així es pot fer molt poca cosa. Però, escolta, que la cultura és una cosa que pot arribar a moure molts diners. I evidentment, si aconseguim això, doncs mourem també l'altre.
Jo completo el que tu dius. Ho accepto. Ho comparteixo. Però no és tot això. El fet que Catalunya existeix com a identitat diferenciada perquè té una llengua i una cultura pròpia.
Sí.
Si no...
Això ho diu l'Estatut,
Jo podria ser Califòrnia, podria ser l'estat de Washington, que tot ningú diu que són res, són un estat, o Baviera, o etc. No? Catalunya existeix com a entitat nacional perquè té no una indústria cultural que produeix pel·lícules o que fa llibres de gran format, sinó perquè té un teixit associatiu cultural que dona sentit al fet identitari nacional català. I això els governs ho han de potenciar.
Sí, però
extraordinàriament.
No, sí, però no això podem... no és incompatible amb molts altres fets. Per exemple, un dels elements que jo crec que hauria de mereixer l'ajuda de l'administració és a totes aquelles empreses radicades a Catalunya d'origen català capaces de produir productes culturals per a ser consumits aquí, però també per a ser exportats i ser consumits fora. I estem parlant de cinema, estem parlant de teatre, estem parlant de llibres, estem parlant de revistes.
Estàs parlant de DVDs...
Sí, sí, estem parlant de DVDs, és a dir, tot el que
l'exemple, l'exemple de Cromosoma, dels dibuixos de les tres bessones, això és, en fi, està... O de Mediapro, tot això, ha creat un imperi,
Cromosoma és una... En aquests moments és una... potència,
és una potència
mundial en el món de
la producció de cine porno. A Catalunya també és una potència.
Sí.
No, però en fi, aquí jo ara
també hem de també
Cromosoma
i Mediapro no fan cine porno, fan Les Tres Bessones i fan Salvador, que és la pel·lícula. Llavors, i per tant és molt diferent. Per cert, nosaltres amb Criteria tenim un peu a Criteria Xina i estem fent operacions amb diaris de Xina. Jo el que vull dir és que si el que fem aquí tenim capacitat d'exportar-ho, ens farà molt més forts aquí. És a dir, que la credibilitat a fora ens farà molt més forts aquí. És més, farem que la cultura catalana tingui credibilitat europeu, etc. Perquè la cultura catalana té el mateix dèficit, que l'espanyola. I en aquest cas són iguals.
Veure, jo...
per la seva incapacitat, fins ara, ara comença això a moure's, d'exportar. Era una cultura que simplement importava. Importem les pel·lícules de Hollywood, importem les grans traduccions... Sí,
el que fem aquí ho podem exportar si té qualitat i si la gent que ho fa ha tingut una bona preparació prèvia i si ha estat, diguem-ne, ajudada a formar-se com a professionals.
I si l'administració, que aquí ens pot ajudar, clar, i té un paper...
I per això fa falta
l'ajuda
de l'administració.
Ara ho direm una paraula... clara per entendre'ns. Ha d'ajudar els forts, però ha d'ajudar els dèbils. És a dir, no podem fer una política cultural que només ajudi els forts perquè exportin pel·lícules a tota Europa. Ha d'ajudar els dèbils. Ha d'ajudar els petits. Ha d'ajudar el voluntariat d'un teixit associatiu infinit a Catalunya que contribueixen poderosament el manteniment del fet identitari.
Jo crec que ha d'ajudar a forts i dèbils que demostrin tenir talent.
No hem d'ajudar els rics, hem d'ajudar els pobres.
Sí, però que demostrin i els rics, què és un ric?
Home, el món dels castellers no ric, el món de l'esbar no ric, el món de les sardanes no ric, el món de la cultura popular no ric, la gent de que va a excursionisme no ric, tot això és el que permet integrar... Mira, vaig explicar una anècdota que vaig viure fa poc. Amb un grup de gent, en fi, del Vallès Oriental, on jo visc, de Caldes a Montbui, vam anar a Puig d'Olena, on era un sanatori, com us en recordeu, on va morir Màrius
III,
de tuberculosos i altres històries. Ara hi ha una residència de monges, fan assistència amb uns quants desvalguts de nens abandonats i coses una mica així, no? Arribem allà i jo anava amb un grup de gent d'excursió. De cop i volta els hi vaig recitar, perquè, en fi, l'he volgut aprendre, me la vaig recordar, la meva dona, La ciutat llunyana de Màrius Torres. Vaig anar explicant-los i Puig d'Olena, i de cop i volta gent que deien: què és això? Escolta, això ho vull, com és que no ho sabem? Ho tenim al costat de Caldes, perquè està a Sant Quirze del Vallès, Sant Quirze del Vallès? De Safaja, Sant Quirze de Safaja. I diu: com és que tot això no ho sabem? Bueno, aquests són els febles, aquests són els prims, aquests són els que s'han d'ajudar. Perquè això és el que porta identitat.
I això...
Naturalment, però també jo penso que han de poder tenir ajudes aquelles iniciatives empresarials, diguem-ne, que amb un bon producte fet a Catalunya, amb creadors catalans, amb idees catalanes, pugui ser exportat a tot arreu.
No m'hi oposo, em sembla bé, també.
Diguem-ne, el difícil és trobar l'equilibri...
Els museus és cultura. Diners als museus, el que deies tu. Els museus és cultura.
A veure,
museus.
Hi ha un teixit associatiu, no, un teixit museístic a Catalunya impressionant.
No té parió al món.
Al món.
No té parió al món.
Més de 200 museus, ja.
I la gent, bueno, però la gent, al bo del cas, fixa nosaltres amb quin entusiasme parlem d'això, i tots estem d'acord que la campanya política passada això va ocupar què? Segons de l'interès.
Perquè la cultura només...
Em vaig dedicar a mirar què deien tots.
I res. Re.
No, la cultura només és notícia quan o és polèmica o està en perill, per dir-ho així. Eh? Llavors, clar, així és molt difícil. La cultura mai serà... És a dir, mai serà una notícia de primer ordre els ajuts que han de destinats en tot aquest teixit de museus. Per què? Doncs perquè es considera que no interessa. Ara la cultura sí, se l'ataca. Si comença a haver-hi polèmica, llavors sí, o sigui, llavors si és Frankfurt 2007, llavors totes les polèmiques del món i llavors...
El que passa és que s'ha de tenir governs forts, per defensar la cultura, perquè sempre et pot sortir gent que amb una cultura en perill d'extinció, gent amb voluntat més o menys que hi va, encara, el poc que hi ha encara s'ho volen tallar, eh? Això s'ha de tenir governs i crear complicitats amb els partits polítics, el govern i l'oposició.
No, i una creixent demagògia larruxista que va guanyant terreny, de que s'ha d'ajudar igual el castellà que el català, que s'ha de... i això avança de manera preocupant.
El que passa és que aquesta és una demagogia que jo crec que ens salva una cosa d'aquesta demagogia, que és que està basada en una mentida. Treguin 3 escons, 15, 1.000, a mi m'és igual, perquè aquí es confon la gent que treu escons amb la gent que té la raó, que no és o amb la gent que diu la veritat, que no és el... Llavors, aquesta gent ho basen tot en una mentida sí, propagada, correcte. Que és dir que el castellà està perseguit a Catalunya.
Exactament.
Quan la llengua que està en situació d'inferioritat a Catalunya és el català.
Exactament.
Si és que n'hi ha una, i estan, només cal anar a un quiosc o només cal que vagis
al cine.
Al cine, sí. O
al metro.
O vagis de testimoni o en un judici, veuràs tu amb quina llengua parla i si vols canviar la llengua, què et passarà? O a la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. A la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
Bueno, però això llavors, ja és culpa, perdona, però llavors ja és culpa del món universitari de no ser vigorós en la defensa.
És culpa de la legislació, perquè això seria molt fàcil legislar-ho. I també, perdona que et posi l'exemple, a la botiga de l'aeroport de Barcelona, de baix, el Relai, aquell que hi ha allà, els llibres en català ocupen un 5% de l'espai, quan és un espai de concessió pública. Perdoni, els espais de concessions públiques a Dinamarca no poden tenir el 95% dels llibres en anglès, encara que pensin que en venen molts. Doncs aquí, el 95% d'un espai de concessió pública, sigui l'estació de Sants, sigui l'aeroport de Barcelona, tenim el 95% de llibres o de revistes en castellà. Això és intolerable, i això sí que és falta de voluntat política. Perquè és veritat que la política no pot intervenir-ho tot, però home, almenys els jocs públics, etc. És a dir, que jo crec que ens hem passat a un altre exemple de neoliberalisme, no intervinguem, no fem res, quan la intervenció física es poden fer moltes coses.
Som país mantega amb la cultura, com hi ha gent que ho diu?
Som un país mantega amb tot.
Amb tot?
Amb tot.
Què vol dir exactament?
No, hi ha gent que
diu... País mantega, què vol dir país
mantega? Sí, que qualsevol cosa, per poca incidència que fa, ens fa, ens cicatritza i penetra.
Ah,
sí. Es diu, es diu.
Sí.
És a dir, els catalans diuen l'únic que no sóc un país mantega és amb la llengua, amb el qual la gent doncs defensa i té actituds fins i tot que l'administració no té, el té l'individu, el té l'escola, el té el mestre, resistint a la trinxera, diguem, millor després aquest dirigent polític no ho fa,
Jo crec que som un poble pactista. I que creu i que creu sempre en el pacte i en la negociació i ja s'ha dit moltes vegades això i que per tant no és un problema de la cultura.
El pactisme és de feblesa?
Home, el pactisme no, el pactisme històric medieval, això no és història, no?
El segle XXI.
El pactisme del segle XXI és un signe de feblesa. Pacten els febles, els forts no pacten, Pacten els febles, que tenen complexa d'inferioritat,
pragmatisme,
que tenen una mena d'autoodi que han de pactar per sobreviure.
Pragmatisme és feblesa?
Oh?
Pragmatisme és feblesa?
Pot arribar-ho a ser, sí, no, però...
Per què ho preguntes, Enric?
No, perquè a mi em sembla que som un poble pragmàtic, més que no pas feble.
No, som un poble feble. Som un poble feble perquè la nostra estructura política ens fa un poble feble.
Per això tu, abans, Josep Maria, quan preguntaves per la cultura, jo crec que és per això et dic que és un problema més profund, que no és tant el problema amb la cultura, sinó el problema, diguem, amb la nostra forma de ser.
Dins d'aquest exemple que ara deia el Jaume sobre què és Hi ha una reflexió d'algun hispanòfil amb el qual deia: vostès que tenen una història tan destacada, com és que no utilitzen molt més la història col·lectiva per reafirmar la voluntat nacional? Una història amb la qual, doncs...
Home, s'ha fet, això. S'ha fet, però és una vergonya.
S'ha fet per poc, exemple, que... segons aquest senyor, s'ha fet poc.
No, però s'ha fet. Però és una vergonya, si s'ha fet poc, potser. Que en els currículum de... dels nivells d'ensenyament mig, primari i mitjà a Catalunya, no hi hagi una assignatura que es digui pura i durament història de Catalunya, no? Pura i durament història de Catalunya. Això és absolutament inadmissible, no? En un país que té unes mancances de coneixement del seu propi passat i que la història és un dels pilars per projectar-se cap al futur.
En aquesta línia, jo crec que la història de Catalunya és la gran desconeguda de la gran majoria del poble català.
I ha portat 30 anys d'autonomia.
No, però jo aquí vull dir una cosa. Sí, sí. Jo aquí vull dir una cosa. Clar que és la gran desconeguda, però si hem estat incapaços ni d'explicar el franquisme, ni d'explicar que aquí es torturava gent, que hi havia gent a la... Si això, nosaltres mateixos som els primers que fa 4 dies que estem explicant això, i encara gràcies a historiadors com vosaltres que heu anat traient el cap, i encara suposo que batallant mil coses, però si hem estat incapaços d'explicar amb cada dius d'on ve la monarquia d'aquest país, què és exacte, però si això hi ha temes tabús encara, si avui el 2006 si això és tabú,
2006 i el 2007 és tabú. Ara tornem.
Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de cultura del patrimoni cultural, incloent-hi en tot cas, primer, la regulació i l'execució de mesures destinades a garantir l'enriquiment i la difusió del patrimoni cultural de Catalunya i a facilitar-hi l'accés. Segon, la inspecció, l'inventari i la restauració del patrimoni arquitectònic, arqueològic, científic, tècnic, històric, artístic, etnològic i cultural en general.
Només que ara aquest canvi i aquesta inflexió doncs van aparellades amb unes dates emblemàtiques, com són les que hem viscut, estem vivint, és a dir, un canvi de segle, un canvi de mil·lenni, fins i tot, en plena revolució informàtica. La Renaixença es dona doncs, en el context de la revolució industrial, i nosaltres hores d'ara estem vivint en ple context de la revolució informàtica. Això són nous reptes, això és un ritme històric tot accelerat, i en aquest context és que la llengua catalana malda per sobreviure, per no veure's definitivament substituïda.
Josep Morgades és escriptor i editor.
Com sempre, podem dir que el demà no l'ha vist ningú, no podem jugar doncs, a fer de profetes ni a fer especulacions sobre quina serà la situació, el valor, el paper de la llengua i del que s'hi fa i del que s'hi crea d'aquí 20-30 anys, però sí que hem de ser conscients de tot el que ens hi juguem a hores d'ara i doncs ser això, perfectament sabedors que no ho tenim pas ni de molt tot guanyat, esperançar que des de les administracions públiques no catalanes sinó estatals no hi hagi una política contrària, hostil, assimilista de la llengua catalana i doncs en aquest sentit això, com sempre, posar-hi el coll fort amb l'esperança que altra vegada ens en sortirem, en el sentit d'aconseguir que la llengua catalana, encara que no disposi d'un estat específic al darrere, pugui superar aquest repte i continuar sent un vehicle vàlid de transmissió cultural, però també de comunicació i, sobretot, en aquest moment en què vivim, d'integració social de tota la nova allau de gent no vinguda d'arreu del món aquí al nostre país.
Tercer, l'establiment del règim jurídic de les actuacions sobre béns mobles i immobles integrants del patrimoni cultural de Catalunya i també la declaració i la gestió d'aquests béns, excepte els que siguin de titularitat de l'Estat. Quart, la projecció del patrimoni cultural de Catalunya, que inclou la conservació, la reparació, el règim de vigilància i el control dels béns, sens prejudici de la competència estatal per a la defensa dels béns integrants d'aquest patrimoni contra l'exportació i l'espoliació. Article 143, llengua pròpia. Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de llengua pròpia, que inclou, en tot cas, la determinació de l'abast, els usos i els efectes jurídics de la seva oficialitat, i també la normalització lingüística del català. Correspon a la Generalitat i també al Consell General d'Aran la competència sobre la normalització lingüística de l'occità, denominat aranès a l'Aran.
S'avança respecte als anteriors estatuts pel que fa a la llengua?
Clar, no li podem demanar tot a l'Estatut, no? El nou Estatut, que jo crec que molts coincidim que no és el que voldríem, però al mateix temps és més que el que teníem, sí que fa un petit pas més, i jo al meu entendre és insuficient perquè és poc valent, però sí que fa un petit pas més, diguem, en remarcar els drets i deures de la gent que viu i treballa a Catalunya respecte a la llengua pròpia de Catalunya, que és el català. Sí que l'Estatut en això pot sentar les bases, diguem, de jo crec que el que hauria de ser una política, això està molt passat de moda, però segurament més intervencionista. És a dir, jo crec que hem de començar a demanar que en la concessió d'espais públics que es fan des del govern de Catalunya, doncs l'ús del català estigui perfectament regulat. El senyor que té una tenda al zoo no pot permetre's el luxe de parlar en castellà.
Per exemple, jo ara no sé la xifra exacta de compres que fa l'empresa El Corte Inglés a Catalunya, la petita i mitjana empresa. Bé, El Corte Inglés, el més important per Catalunya, que sé jo, que l'exèrcit espanyol, no? O que el rei, no sé com t'ho vull dir. Això, si tu treus El Corte Inglés de comprar a Catalunya, hi ha una revolució aquí. Bé, em refereixo a una cosa d'aquest tipus, no? Aleshores, crec que s'hauria de fer un estudi a fons, parlar tal, arribar... Però no crec que es faci això tampoc. La primera cosa no crec que sigui possible, però una cosa ben feta no crec que sigui, perquè els partits han arribat a una dinàmica partidocràtica molt separada dels interessos reals de la població i de les preocupacions.
Si se li concedeix a una gran cadena una subvenció per estar a la plaça Catalunya, i perquè això creiem que és bo, perquè genera llocs de treball, perquè genera fluxos de gent, perquè genera una cosa molt bona pel país i estem d'acord, doncs quan es concedeix aquesta subvenció o quan es fa una concessió, llavors hi ha d'haver un plec de condicions respecte a la llengua catalana, com passa a Dinamarca, com passa a Suècia i com passa a molts països civilitzats.
La pràctica ha fet que competències que un lector de l'Estatut actual, en el moment en què es va votar, diria no, són clarament competències de la Generalitat, per la pràctica han passat a ser competències compartides, quan teòricament eren competències exclusives. Per tant, hem de trobar un sistema perquè, si pensàvem que eren exclusives, que ho siguin realment.
El foment de la cultura en relació al qual inclou: primer, el foment i la difusió de la creació i la producció teatrals, musicals, audiovisuals, literàries, de dansa, de circ i d'arts combinades portades a terme a Catalunya. Segon, la promoció i la difusió del patrimoni cultural, artístic i monumental i dels centres de dipòsit cultural de Catalunya.
I una mesura pràctica, concreta i a l'abast de tothom és practicar allò que se'n diu el bilingüisme passiu, és no renunciar a la pròpia llengua, és no passar-se a la llengua hegemònica, que sovint exerceix una interposició entre la llengua del país i les llengües de la gent no vinguda, i doncs això, creure's el país, creure's la llengua en què aquesta funciona. De què ens servirien aleshores les senyeres, el pa amb tomàquet, les sardanes, els castells i tantes altres manifestacions culturals d'aquest poble si la llengua hagués estat substituïda per això, per la llengua hegemònica? De què ens serviria la resta?
Tercer, la projecció internacional de la cultura catalana.
Article 146. Mitjans de comunicació social i serveis de contingut audiovisual. Correspon a la Generalitat en matèria de serveis de ràdio i televisió i també de qualsevol altre servei de comunicació audiovisual. La competència exclusiva sobre l'organització de la prestació del servei públic de comunicació audiovisual de la Generalitat i dels serveis públics de comunicació audiovisual d'àmbit local, respectant la garantia de l'autonomia local.
Se'm permet una petita revolució en què el consum cultural en català ha deixat de ser una qüestió política per passar a ser una qüestió d'entreteniment. Aquest pas que tot just ara està començant a mostrar-se, a obrir-se, jo crec que dominarà les pròximes dècades. Jo crec que, doncs, pel que puc arribar a veure des del meu lloc, per mi és un pas decisiu per salvar el català.
La competència compartida sobre la regulació i el control dels serveis de comunicació audiovisual que utilitzin qualsevol dels suports i de les tecnologies disponibles dirigides al públic de Catalunya i també sobre les ofertes de comunicació audiovisual si es distribueixen al territori català.
Ens comença a tocar entrar en una nova etapa de país més competitiu, que és que es deixi de primar horitzontalment els projectes, és a dir, no tothom tingui dret a un ajut pel fet de publicar en català, sinó que sigui més selectiu, sigui més vertical i que es primi una cosa molt important que passa a tots els països, diguem, avançats, que és que es primi l'èxit. O sigui, la gent que sigui capaç de connectar amb un públic, de fer una obra de teatre que connecti amb la gent, de fer una obra que sigui capaç de comprar més de 100.000 persones, etcètera, etcètera, no aplicar-li el raonament de dir, bueno, aquest com que ja es guanya la vida no li donem una suma. No, és que és al revés. Aquest haurà de competir amb obres en castellà, haurà de competir amb un preu d'altres productes d'altres països. Doncs en aquest se l'ha d'ajudar més que mai.
Correspon a la Generalitat la competència compartida en matèria de mitjans de comunicació social. La Generalitat ha de fomentar el pluralisme lingüístic i cultural de Catalunya en els mitjans de comunicació social.
Jo crec que la societat, doncs, de la mateixa manera que ha de ser exigent amb els seus representants polítics, amb els seus gestors administratius, judicials o amb els seus professionals de la docència, aquesta societat ha de ser semblantment exigent amb els mitjans de comunicació. Els ha d'exigir honestedat, qualitat, transparència i compromís amb la societat a la qual diuen servir, a la qual han de servir.
La cultura avui dia és molt més àmplia que abans, no? És visió del món, és llengua, és mitjans de comunicació, és socialització de la informació, però també és pluralisme lingüístic i cultural. Amb totes aquestes circumstàncies, d'alguna forma o altra, en tots els mecanismes de comunicació social, els catalans hi hem de formar part, hi hem de participar i hem de ser agents actius.
Tornarem a vèncer.
Fem una reflexió sobre cultura. Estem parlant sobre l'àmbit, el que ha de ser la cultura en l'aplicació de l'Estatut que el poble de Catalunya va votar el 2006. I ho fem amb l'Enric Frigola, amb periodista, amb el Jaume Sobreguès, historiador, i amb l'Ernest Folk, editor. Dins de tota aquesta situació, clar, han parlat molt de la cultura, han parlat molt dels llibres, etc. La relació de la cultura cap a l'exterior, què ha de fer el govern espanyol, què hem d'exigir el govern espanyol, com la podem projectar aquesta cultura, les obligacions que tenen les televisions, són moltes preguntes una altra vegada perquè m'ha semblat molt ric el debat que fèieu, no? Com hem d'intervenir tot el que ens arriba de fora dins de l'Estat espanyol perquè realment respecten la cultura del país, la identitat del país, la projecció possible del país.
Mira, això lliga amb el que hi haurem de parlar de Frankfurt, no? Lliga amb el que jo he dit abans, no? Aquest autoodi, aquest complexe, no? El debat que s'ha generat amb el tema de Frankfurt és un exponent claríssim de tot això, no? La mala consciència dels nostres polítics i del país en general per presentar a Frankfurt la cultura i la literatura exclusivament en llengua catalana, no? Ja que Catalunya està com... No. Allà hem de comparèixer amb un tant per cent de literatura en llengua castellana, dient que allò no és la fira de la literatura, que és la fira de la cultura, i que la cultura en llengua la narrativa en llengua castellana feta aquí també és cultura catalana, és a dir, tota una sèrie de males consciències que es posen de relleu amb el que ha de ser Frankfurt. No? Frankfurt hi hem d'anar exclusivament amb cultura catalana escrita en català.
Doncs mira.
I no hi han d'anar només, i no hi han d'anar només, una altra cosa inadmissible per tu i per mi, Josep Maria, no hi han d'anar només els novel·listes i els poetes. És que el Josep Fontana, o és que el Josep Benet, o és que el Josep Termes, no són literatura catalana, quan han escrit llibres... En fi...
Els tres que has esmentat, dos són Premi d'Honor de les Lletres Catalanes.
Doncs aquests no van a Frankfurt. No, perquè han escrit novel·letes.
Però això perquè parteix d'una base de la clàssica confusió entre llibre i literatura, eh? I això aquí en tenim molt la culpa. Però jo crec que en això de Frankfurt, jo crec que hem de fer... Jo vull fer una reflexió i una autocrítica que hem de fer. La reflexió és que la concessió la va fer la Fira de Frankfurt per la cultura catalana. No és que la vam fer nosaltres...
Però la interpretació del que és cultura catalana la fem nosaltres.
Sí, no,
la però... La fem nosaltres.
D'acord, però vull dir que home, és difícil...
Enviar-hi un torero català, també, no? Sí.
I llavors,
és cultura, no? Torero català.
I jo crec que aquí també ens passa una cosa, que això ja ens ha passat amb l'hoquei a Fres, no? Que anem a Fres...
Fres, no et refereixes, diguem, a la jugada...
A la jugada de la selecció. Que jo crec que anem a Fres...
A la jugada traïdora, anem... de no el reconeixement de la selecció nacional.
Però jo crec que hem de fer una autocrítica. Jo crec que jo, que sóc partidari d'això que deies tu i de les seleccions catalanes i tot això, ens n'anem a Fresno i a Frankfurt a demanar-los el que no som capaços de demanar a l'estat espanyol. Ah. Llavors anem a Frankfurt a demanar una independència. Els de Frankfurt ens miren una cara dient, però aquesta gent que em diuen ara, si no tenen estat, si jo truco a l'estat espanyol, que és el meu interlocutor i tenen tota la raó perquè no hi ha estat català, i diuen, no, escolti, a mi aquí la cultura...
Però Frankfurt, la Generalitat de Catalunya. La Generalitat de Catalunya.
Sí, bueno, però vull dir que la Generalitat de Catalunya no és un país. Llavors, no és un estat.
No
és un estat, sí que és un país. I llavors, què passa? Que clar, els de Frankfurt estan totalment perplexos, és a dir, bueno, aclarint-se vostès abans i ens vindran aquí.
Jo demano que ens aclarim nosaltres.
I a nivell d'Espanya, la relació a nivell d'Espanya...
La pregunta era, si malament no recordo, què li hem de demanar o què hauria de fer l'estat espanyol per la cultura catalana, no?
I el que li podem exigir.
El que li podem exigir,
amb l'estatut nou, amb el qual...
Un parell de coses.
Reconegut al Parlament espanyol.
Un parell de coses que posés a disposició de tot el món cultural català, i basc, i gallec, i, en fi, de totes les cultures d'Espanya, diguem-ne, tota la xarxa de, diguem-ne, exterior que té,
i altres
coses que hi pugui haver, no? Però és que d'entrada el que li demanaria és una cosa que amb la democràcia no s'ha fet per falta, jo crec, d'haver-ho entès per part dels governs de torn i sobretot per part dels responsables dels mitjans de comunicació públics, que és que la cultura catalana sigui coneguda a la resta d'Espanya. És a dir, hem tingut una televisió espanyola, espero que en aquesta nova etapa algú hi reflexioni, hem tingut una ràdio nacional que no s'han ocupat gens ni mica a divulgar fora de Catalunya el potencial cultural que tenim aquí, ni en literatura, ni en música, ni en teatre, ni en cinema. És a dir, han estat televisions centralistes i ràdios centralistes, i no parlo de premsa perquè premsa pública no n'hi ha, parlo d'aquests mitjans que són públics, és a dir, en els quals l'estat espanyol hi pot tenir una incidència molt directa. No s'ha fet. Jo crec que es coneixien més trets de la cultura catalana durant els últims anys del franquisme i començament dels primers anys de la democràcia que no pas ara mateix. És a dir, no hi ha hagut una interrelació, no hi ha hagut un trasllat, diguem-ne, dels elements culturals d'aquí cap a altres llocs i d'altres llocs cap aquí. És a dir,
l'estat serà sensible? Seria sensible?
No ho sé, però jo penso...
Mira,
que...
jo diré una cosa.
Jo penso que ho hauria de...
Ni m'interessa. Ni m'interessa.
A mi sí.
A mi el que pot fer l'estat no m'interessa.
A mi sí.
Si nosaltres som capaços,
ja,
amb els instruments que tenim, amb els pressupostos que tenim, amb les competències que l'Estatut ens dona en cultura... A mi l'Estat no m'interessa. L'Estat espanyol no m'interessa. Som nosaltres que hem de decidir qui va a Frankfurt i com organitzem la Fira de Frankfurt i com fem la projecció exterior de la cultura catalana i quins instruments... Però escolteu, si aquest govern acaba de tancar la Casa de Roma, la Casa del Marroc... És a dir, obrim ambaixades, entre cometes, culturals amb els llocs claus del món occidental o no occidental, i fem-ho nosaltres. A mi el que faci l'Estat no m'interessa. Les competències en cultura les tenim nosaltres i nosaltres hem de ser capaços de fer-ho.
Agafant les paraules del Jaume i per donar una dinàmica així una mica d'aquesta voluntat cosmopolita, com hem d'intervenir amb lectorats, amb el Ramon Llull, en buscar organismes i complicitats amb el País Valencià, amb les illes, refer els ponts que un mal destre va trencar o una mala destra, és a dir, ara no sé com, deixem estar perquè el passat és passat, estem a l'any 2007, com ho hem de fer?
Nosaltres tenim recursos, La Generalitat té recursos i té un teixit humà editorial en aquest país per projectar-se a l'exterior. No necessitem.
Jo no sé si en té tants, i per altra banda,
els
jo
tenim,
crec
que
mentre Catalunya sigui estat, Catalunya ha d'exigir a l'estat, diguem, al govern de l'estat, diguem, una sèrie d'implicacions ara no ha tingut, o ha tingut d'una manera massa tímida.
Sí, jo crec que el problema que té amb València i Mallorca, per dir-ho així, són els governs del PP, diguem, i que llavors així es fa molt, molt, molt difícil. Jo assisteixo a moltes reunions en què editors molt bons, i a més que són herois, que estan al País Valencià i a Mallorca, diuen, escolti, que jo tinc la seu social a Mallorca i a València, però també vull aquests ajuts dels editors. Va, donem els ajuts. Però clar, jo un dia vaig dir, escolti, potser que parem, perquè mai és recíproc. Mai és recíproc l'ajut. És a dir, nosaltres hem de donar sempre la consciència de Països Catalans, però des dels altres governs dels Països Catalans mai hi ha reciprocitat. Tot és arrossegar-se, per dir-ho.
Quan dius mai, vols dir que no hi ha hagut mai ni en època PP ni PSOE?
No, ni en època PP ni PSOE, exacte, mai. I llavors, que aquí sempre es concedeixen ajuts, es posen ponts cap als altres i als altres jocs, des dels governs, no. Una vegada més, des de moltes... evidentment, doncs gràcies a l'Eliseu Climent i herois com ell, doncs es poden construir ponts, però des de l'administració valenciana i mallorquina, noi, és que mai hi ha reciprocitat, mai hi ha cap ajut cap a la gent que fa coses en català allà, o des d'aquí volen allà, clar, escolti...
Hem d'abandonar els complexos. Sí. Catalunya és un país acomplexat i això es tradueix en la política cultural de les administracions i això s'ha d'acabar. Catalunya no és un estat, com tu deies, però podem jugar i tenim instruments i ningú ens ho privarà per obrir ambaixades culturals en els països europeus que vulguem, per fer projeccions, per potenciar traduccions a idiomes estrangers de la nostra literatura, i això no ho estem fent. I si ens ho ha de fer l'Estat, Enric,
no, però jo hi desconfio. Jo penso que si no s'ha fet és potser perquè no hi ha recursos, No sé si els nostres recursos...
No hi ha voluntat.
No, i perdona, els primers que hem afeblit l'òrgan per potenciar aquesta externalització, que era l'Institut Ramon Llull, hem estat nosaltres.
Sí, sí. Això és algú que s'ha de flagelar, em sembla que sí. Ho recuperarem. El programa es diu Tornarem a vèncer.
Va, doncs vinga, va, ho recuperarem.
L'esperança és el que mai es perdi, a més la voluntat de cultura d'aquest país és el que diu que és la seva ensenya nacional, la seva bandera i la seva continuïtat mil·lenària. Ho hem pogut parlar amb l'Ernest Folch, amb l'Enric Frigola, amb el Jaume Sobregués. Moltes gràcies.
Gràcies.
Adéu.
Tornarem a vèncer. Capítol 24. Guió i locució, Jordina Tarré. Entrevistes, Jordi Mateu. Veus, David Talleda. Muntatge musical, Oriol Fidalgo. Direcció i presentació, Josep Maria Soler i Sabater.